Je crois que... Pour Jean-Luc, je crois pas que c'est terminé, parce que pour ceux qui ont aimé les films qu'il a fait avec moi, je crois que c'est une chose qui reste. En dehors de ça, je n'ai pas seulement tourné avec Jean-Luc Godard, j'en ai fait beaucoup d'autres, car j'ai tourné 5 films avec lui et j'en ai fait environ 17.
Jamais je ne te dis que je t'aimerai toujours. Oh mon amour, jamais tu m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour, nous. Qui étions si inconstants. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit.
Petit à petit. Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert, com estem?
Parlarem d'alguna cosa francesa avui, oi?
Evidentment, sí. D'una dona francesa, Anna Karina, l'actriu Anna Karina.
No ens confonguem amb Anna Karenina,
no? No, és el mateix. No és el mateix. El personatge literari que l'actriu. Anna Karina, ara parlarem d'ella, perquè avui li dedicarem aquest cinema a la xarxa, perquè ens ha deixat. Ens ha deixat aquests dies a l'edat de 79 anys. Ja feia uns anys que estava retirada, que ja no treballava, però estem parlant d'una actriu, doncs, dotada... Bé, una actriu profundament adorada per tots els amants del cinema del món, de qualsevol lloc, perquè tenia un àngel, era una dona que tenia un encant singular, que imprimia un segell especial a les pel·lícules que interpretava, i Anna Karina va fer doncs, tota la seva carrera a França, i de fet és considerada una actriu francesa, però en realitat no era francesa, era danesa, ella havia nascut a Dinamarca. Passa però que va ser doncs, una musa de la Nouvelle Vague francesa i de Jean-Luc Godard, que va ser un dels directors clau d'aquest moviment. Precisament ella, en aquest fragment que hem escoltat d'entrevista, parlava de la seva relació amb Jean-Luc Godard, la seva relació personal, i per això, en fi, tot l'espai d'avui estarà dedicat a la figura d'Anna Karina. Després de les paraules seves hem escoltat un fragment de la cançó d'una cançó que forma part de la pel·lícula Pierrot le Fou, Pierrot el Boig, de Godard, i era una cançó que es diu Mai no t'he dit que t'estimaria sempre. I hi ha més cançons en aquesta pel·lícula que escoltarem després, una en concret per acabar. I és que Anna Karina, doncs, també cantava. Era una actriu, però a més també era cantant. I Anna Karina va arribar a París quan era encara adolescent, als 17 anys d'edat, i va començar guanyant-se la vida fent de model. I era una dona d'una bellesa extraordinària.
Sí, estic mirant ara fotos per curiositat i efectivament, sí.
Era preciosa, la seva cara sobretot tenia un encant, uns llavis. I una cosa característica, que era el barret que sempre duia, sempre duia un panamà al cap, fins i tot quan ja era molt vella, i a les entrevistes a tot arreu, encara que estigués dintre d'un lloc cobert, ella duia el seu barret. Doncs bé, Godard es va fixar de seguida en ella, la va veure en un anunci i la volia fitxar, diguéssim. Ell pretenia en aquell moment fer la pel·lícula Al final de l'escapada, que feien Jean-Paul Belmondo i la Jean Seberg, i li va oferir un paper, li va dir, hauries de sortir en aquesta pel·lícula, però despullada. I ella va dir que no es despullava. Cal tenir en compte doncs, que era una noia molt jove, la càmera encara l'intimidava, i aleshores doncs, va dir que no, i no va fer la pel·lícula. Val a dir una cosa també, no li demanava que fes el paper de Jean Seberg. No és que al dir que no es va perdre la possibilitat de ser protagonista d'una pel·lícula emblemàtica, sinó que li oferia un paperet petit, una cosa petita dintre de la pel·lícula.
I com que va jutjar que no és que perdia menys, perdia menys del que guanyava, no?
Bé, no, clar, en aquell moment no sabia que la pel·lícula després passaria a ser un títol mític de la història del cinema. Ara l'Anna Karina seria allà dintre, però en fi, aquestes coses passen en el món del cinema. Finalment, doncs, la vida entre Godard i Anna Karina va anar a més, però ja en parlarem. Ara l'escoltarem cantant una cançó que es diu No diguis res, al costat de Serge Gainsbourg.
Ne dis rien, surtout pas. Ne dis rien, suis-moi. Ne dis rien, n'aie pas peur. Ne crains rien de moi. Suis-moi jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ma folie. Laisse le temps, oublie demain, oublie tout, ne pense plus à rien. Ne dis rien, surtout pas. Ne dis rien, suis-moi. Ne dis rien, n'aie pas peur. Ne crains rien de moi.
Bé, no al costat de qualsevol, eh?
No, 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 sí. Em va cantar més d'una amb ell, amb Serge Gainsbourg, i aquí feien aquest duet, una cançó molt maca, tots dos. Quan cantaven, doncs, estaven l'un davant de l'altre, mirant-se molt a prop l'un davant de l'altre. S'estan mirant tota l'estona que estan cantant la cançó, no deixen de mirar-se. El nom d'Anna Karina, de fet, és una, a veure com ho diríem, és una mena de recomposició o reestructuració del seu nom autèntic. Ella, en realitat, no es deia així, Anna Karina, però sí una mica.
Sí,
una mica.
Dir-se una mica una cosa és curiosa, eh?
Sí, perquè ella tenia, clar, nom danès, però en realitat es deia Hanne Karin Bayer. I aleshores el que va fer va ser canviar Hanne, o Hanne per Anna i Karin per Karina.
Uh-huh. I aleshores, el Bayer el va eliminar.
El va eliminar, sí. I va deixar el Karina, no? Uh-huh. Anna Karina. Encara que ella va rebutjar el paper que li havia ofert, doncs, Jean-Luc Godard en el film Al final de l'escapada, de seguida va treballar amb ell. És a dir, va dir que no allò, però a ell li agradava tant. A més, li agradava molt com a dona, també, no només com a actriu.
Uh-huh. I aquí actriu, no?
Com a actriu no l'havia vist gaire, és a dir, que era una noia que començava. Però ell veia les seves possibilitats i, a més, se'n va enamorar. Per tant, doncs, tot i que hi havia molta diferència d'edat. I li va oferir, doncs, una pel·lícula que van rodar junts, que era El petit soldat. Uh-huh. Per bé que aquesta pel·lícula va trigar bastant a estrenar-se, va trigar un parell d'anys a estrenar-se, perquè tenia un tema delicat que abordava el tema de la guerra, hi havia un tema bèl·lic vinculat amb Argèlia, i aleshores, doncs, això complicava l'estrena a França. Després van rodar Una dona és una dona, on hi apareixien també Jean-Claude Birialy i en Belmondo. I bé, la relació sentimental entre Godard i Karina dura 7 anys, no és que sigui molt llarga, però en aquest temps ell la va dirigir en 8 ocasions, 8 vegades. Concretament en El petit soldat, en Una dona és una dona, Viure la vida, o millor dit, Viure la seva vida, Banda a part, Pierrot el boig, El Favil, que se la feia en Betty Constantin, que un dia parlarem d'aquest actor i cantant, Made in USA, basada en una novel·la de l'escriptor Donald Westlake, al costat de Jean-Pierre Lé i Marianne Faithfull, i també en un episodi de la pel·lícula L'ofici més vell del món, que era una pel·lícula plegada d'estrelles famoses, d'estrelles europees o alguna nord-americana, com per exemple Jean Moreau, Michel Mercier, Elsa Martinelli o la Raquel Welch. Ara escoltarem Anna Karina en una composició de Philippe Catherine, inclosa en un disc d'ella, de l'Anna Karina, que es va publicar l'any 2000. És una cançó preciosa, una cançó molt maca, que es diu Els meus ulls per plorar.
ma bouche pour embrasser, mes mains pour caresser, mes bras pour rassurer, et mes yeux pour pleurer, et mes yeux pour pleurer. Mes cheveux pour séduire, mes pieds pour divertir, mon nez pour chatouiller, et mes yeux pour pleurer, et mes yeux pour pleurer. C'est très beau une femme qui pleure. On devrait boycotter toutes les femmes qui ne pleurent pas. Moi je trouve con les femmes modernes qui veulent imiter les hommes. Je trouve ça complètement con. Ma bouche.
Realment, com a cantant, tenia... era completa, sí, sí.
Era cantant, sí. No era una actriu que, mira, a més canta...
Has parlat que... a vegades en aquesta secció sí. D'actors i actrius que canten.
N'hi ha d'aquests, però ella no, ella cantava i va fer els seus discos, i així, home, no era, era més actriu que cantant, en canvi, per exemple, Juliette Greco era més actriu que... No, perdó, era més cantant que no pas actriu, tot i que sortia. Per bé que en algunes de les pel·lícules que sortia Juliette Greco apareixia cantant, eh? Però bé, hi ha diversos casos. Passa que és una delícia poder escoltar també cançons en francès, perquè estem tan colonitzats per la música anglosaxona que gairebé sona estrany, no?
Sí, això és veritat, això és veritat.
Sentir una altra llengua. Bé, el matrimoni de Godard i de Anna Karina doncs es va acabar l'any 1968. A les entrevistes que li feien a Anna Karina, tothom li preguntava què seria d'ella a partir del moment que s'havia acabat la relació. És a dir, que la seva carrera s'havia acabat també o no?
Sí, o sigui, s'associava la seva carrera a la...
A Godard. A Godard. I era injust perquè, en primer lloc, hi havia dues raons per les quals podem dir que era injust. Una, perquè algunes de les pel·lícules que havia fet amb Godard no s'esborrarien amb el pas del temps. És a dir, que ella quedaria, formaria part d'aquestes obres mestres que quedarien a la història del cinema. O si no obres mestres algunes, doncs en tot cas obres capitals, no? I després l'altra era que, escolta, a més de treballar en Godard, que Anna Karina va treballar amb molts altres directors. Alguns eren molt bons i altres eren directors, en tot cas, doncs molt importants. Per exemple, havia treballat amb Luchino Visconti, amb George Cukor, amb Tony Richardson, amb Jacques Rivette, Agnès Varda, Roger Vadim, el Volker Slendorf, l'André Delvaux, en Fassbinder, és a dir, Déu-n'hi-do els noms.
Home, sí.
Bé, a banda d'actuar i cantar, Anna Karina també va escriure 4 novel·les. Sí, no era una dona... Era una dona
inquieta, era
sí,
inquieta.
Sí. No, no era una cara bonica,
No, tant.
Una dona intel·ligent. I per bé que Godard la va menysprear bastant, la va tractar molt malament. Era molt
malament. Això era molt habitual.
Godard era bastant ego, eh? Era un tio ego, pensava més en ell mateix que... I, en fi, la seva relació la va menysprear bastant. En fi, era... Encara, de fet, Godard encara és viu, eh? Mm-hmm. I a part d'això, a part de les 4 novel·les que va escriure, doncs, Anna Karina també va escriure i dirigir un parell de pel·lícules. Mm-hmm. O sigui que Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. No, sí, 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 sí. Tenia valor, no? Era...
No, tenia talent. Mm-hmm. Bé, com hem dit, Anna Karina va morir el 14 de desembre passat, a 79 anys, a París. Va ser a causa d'un càncer. Un càncer se la va endur. I, naturalment, ens queden les seves pel·lícules i la seva veu en cançons com aquesta que ella cantava a Pierrot el Boig, La meva línia de la sort.
Moi j'ai une toute petite ligne de chance, moi j'ai une toute petite ligne de chance, si peu de chance dans la mer, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance? C'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche, ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
J'aime la caresser de mes mains, ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
C'est une fleur dans mon jardin.
Mais regarde ma petite ligne de chance, mais regarde ma petite ligne de chance, regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance, tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance,
c'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance,
l'oiseau frivole de nos destins.
Quand même une si petite ligne de chance, quand même une si petite ligne de chance, une si petite ligne c'est moins que rien, à peine un petit point dans la main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance, je suis fou de joie tous les matins. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance,
un oiseau chante dans mes mains. Ta ligne
de hanche,
ma ligne
de chance,
c'est l'oiseau vole de